La fábrica del carril es una de las razones que pueden estar en la hipótesis, pero en este momento no tenemos, necesitamos un análisis de laboratorio y a partir de ahí, bueno, lo que sí tenemos es garantizado que sabemos la trazabilidad de esa partida y, bueno, no está de más que eso sí, a partir de ya nos pongamos a localizarlo, ¿no?
Són les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen demà de matí a les 8.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts a una nova conversa polisèmica, una xerrada coral, un espai de reflexió, connexió, enteniment i bon rotllo que ja li agradaria a Donald Trump. Bé, o no, que la política de te pos la bota damunt el coll i ja si això després xerram, sembla que li està funcionant un dimoni que negocia pau. La Unió Europea té una bona espina clavada amb les noves maneres que imposa el govern nord-americà de fer política i també en el fet que cada vegada hi hagi més gent que desconfia de les institucions supranacionals. Ja sabeu què diu el refrany, d'aquella pols venen aquests fangs. Així començam i així sense voler també o volguent he posat les quatre paraules polisèmiques de la setmana en aquesta introducció que són espina, bota, dimoni i coral, però jo deia que és una xerrada coral, una conversa polisèmica i necessit companys de viatge. Rafa Goberna, com estàs? Benvingut.
Molt bé, encantat d'estar aquí.
Que bé tenir-te, Miquel Àngel Palleres, benvingut a casa teva, com estàs?
Superbé.
Gràcies per ser-hi i Borges Sales, estrenat en aquesta conversa polisèmica. Que com anem?
Molt bé, moltes gràcies.
Que bé tenir-te també. Espina, bota, dimoni, coral. I aniré per ordre, encara que, com he mesclat jo les quatre paraules, les podem anar mesclant també en aquesta conversa polisèmica. Espina, Rafa Goberna, si t'he dit que espina, que te venes cap primer de tot.
Un tema pendent, algo que no he solucionat, algo que el tinc clavat i tinc que afrontar-ho.
Miquel Àngel?
Jo, bàsicament, el locodí es peix, sobretot a l'hora de menjar, perquè jo, si es peixeter o es peixetera m'ho fa i m'ho desespina i m'ho dona ja tot fet, me fa moltes ganes menjar peix. Però si he de fer jo, hi ha peixos, a més, peixos de roques, molls i tal, que me fan agafar molt de nervis.
No saps menjar peix?
No.
És que has de fer... Necessites certa tàctica.
Sí,
o
sí,
tècnica.
Sí.
I en Borges Sales, si li dic espina?
Me passa el mateix que en Miquel Àngel. Suposo que com que trau un infantil, quan que espina, que se me va quedar enganxada.
Sí?
Però sí, espina, peix, i després he menjat peix, però sempre ha estat peix petit, rotllo sardina, boquerón, anxova, que és el mateix peix, que te pot menjar l'espina.
Així que directament, vosaltres aneu en el peix.
Bueno, hi ha moltes més coses, evidentment, però això és una paraula polisèmica, sí. Però també una corona d'espines, com un símbol d'algo, si és una coronació, però ho passaràs malament, no? Hi ha moltíssimes coses, però bueno, com que demanaves lo primer que m'ha vingut en el cap, jo és lo fàcil que és menjar salmó, quan ja te'l donen fet, marinat, aquest tipus de coses.
No, anem a reivindicar. Espais local, m'ho heu de permetre, ja que som a la ràdio pública i jo som una dona d'anar a plaça, anem a reivindicar. Espais local, els peixeters d'aquí, els pescadors d'aquí, i com deia en Miquel Àngel, si en el peixeter la peixetera li dius ei, Rosa Biel, m'ho prepares, que a mi no m'agrada treure espines, t'ho prepararan i t'aixuparàs els dits.
Sí, però, bueno, un xuletón de vedella no té aquest problema, saps? Bueno.
Però amb bosses les artèries.
Això també pot ser, sí.
Així que hem de menjar-se. Però vinga, anem a la espina clavada, aquest corazón espinao, que cantava Manà i que en Rafa ho ha començat a apuntar. Aquest dolor, que també és l'espina, no? Això diu, m'ha quedat una espina o m'he tret una espina. No sé si a vosaltres vos queden espines que no sabeu que hi són. Si teniu espines que vos heu tret, contau lo que vulgueu, que això no és de xafardejar, això és de xerrar, de conversa polisèmica. A veure, aquestes espines doloroses, qui comença? Se miren. Ara mateix s'estan mirant, en Rafa i en Miquel Àngel se miren com si fos un dol. Sí. De...
Bueno, és que jo crec que tots tenim espines clavades. Cadascú... per les circumstàncies que hagi passat. Hi ha espines clavades familiars. Jo a lo millor podria dir que tenia una espina clavada el fet de que el meu fill nasqués mig any després de que se morís mon pare, no? I que no conegués el seu predir. Pues és un exemple, no? O, com tants i tants que hi pot haver. L'espina clavada que pot tenir qualcú de no haver, no sé, acabat la carrera. Hi ha moltíssimes històries que un pot tenir. No?
Jo crec que tots tenim... comparto això, i que cal afrontar-les. Llavors, per afrontar-les cal mirar-se, no? Ja hem parlat alguna vegada sobre el tema de l'autoconeixement i per tenir consciència de què és el que tens. Però després hi ha espines que no tens consciència que hi són i que pots arribar a descobrir si ho mires i cada vegada que et treus una espina és una alliberació, perquè és una acceptació. I a vegades no s'entén, o jo no entenc perquè a vegades reacciono d'una determinada manera, i segurament és per algo com tu has dit, de que se't va clavar una espina quan eres nin i que són petites o grans coses que estan allà i condicionen la teva conducta. Mm. Amb la qual jo crec que és una bona inversió, no? Mirar-se de treure aquestes espines.
Que és interessant el que diu en Rafa, que estan allà i no saps qui són, que hi són, i pot ser un comentari, trobar-te amb una persona, sent una pel·lícula, sí. Pup, te bota una cosa que no saps per què, no?
Sí.
I pot ser una espina que tens clavada.
Sí.
Borja?
Jo suposo que això són com alertes que té el teu cos. Jo pensava ara... en circumstàncies emocionals que me passen i ho relacionava amb l'espina que m'he clavat de petit, és que me'n record que a ma mare, un pis que vivíem a Serenal, en el quart pis, d'anar menjant d'un peix i és que se me va quedar clavada i me la vaig de treure.
I te'n recordes exactament.
Sí, sí, de la taula de fusta de tot. De dir, I sí, me'n recordo. No.
Que fort, no, és vera.
I anava fa quart de GB.
No? Imagina.
I tenia... 11, 10 anys, no me'n record quina edat, però era quart de GB perquè varen començar a viure allà quart pis, quart de GB. I ho relacionava amb situacions que me passen de vegades sense vida, que me boten alarmes de coses que m'han passat i supos que són espines que tens clavades i que el teu cos se posa en alerta i dir, tu, atenció, i segurament que per afrontar-les i per passar-les endavant és dir, val, m'està passant aquesta situació, de bon m'està venguent, vull dir, és un poc aquesta prendre consciència tu mateix i fer aquest esforç de prendre consciència, dir, bé, això ve d'aquí, i doncs anem a afrontar-ho i anem a intentar llevar aquesta espina.
Que per això t'has d'aturar, has de tenir temps d'aturar, i aquí sou persones que teniu una agenda molt plena, has de tenir temps d'aturar, mirar i veure què, i actuar, no? Governa.
Faltaria més. Faltaria més. Jo crec que és una molt bona inversió. Vull dir, invertir en un mateix, sense obsessionar-se, crec que és més que necessari fer-se quatre preguntes. Hi ha una pregunta que m'agrada molt, i és si et treuen totes les etiquetes, quina presentació faries sense dir on vas néixer, què vas estudiar, on treballes, quines aficions tens, no? Sense etiquetes, tu qui ets?
A veure, vos atreviu?
No. jo no m'atreviria, perquè, a més, somos víctimas de nuestras circunstancias y a vegades per definir-te, o sigui, el que te defineix a tu, i pot ser un, pues, el que tu estaves comentant ara, però a lo millor el que me defineix a jo és la meva trajectòria, el que he fet i he deixat de fer, les espines que tenc clavades o les que m'he desfet, no? I moltes vegades penso si no seria jo d'una altra manera en funció de les espines que m'he llevat o no m'he llevat, no? I bueno, pues, no sé si m'atreviria. O sigui, hi ha coses que són molt fàcils de dir. Jo me defineix com a mallorquí perquè vaig néixer a Palma, i això és irrenunciable, diguem, no? Però, no sé, supos que hi ha tantes coses que no m'acaben de definir del tot, que supos que és una molt bona feina d'introspecció, mm-hmm, fer el que tu deies ara, i llevar-te totes aquestes etiquetes i dir què queda, no? Si quan he quitat tot el celofán i tot, què queda dentro de ti? I això és el que te defineix com a persona, i no és gens senzill de trobar respostes a tot això. Per tant, deia que jo no m'atreviria a respondre en això.
Però jo no vos he presentat. Presenta't, Miquel Àngel.
Ah, no, ni hablar. No.
Vinga, presenta't pels oients, que no vos he presentat. Miquel Àngel Palleres.
Jo m'acordo, de fet, fa tota una sèrie d'anys, jo fa molts anys que no estic actualitzant el meu currículum, per exemple, no? Mm-hmm. Perquè per diversos motius, però un d'ells és que una cosa és el que som i una altra és el que he fet. I un currículum dius, comptes, el que has fet, no? Quina és la teva trajectòria, no? I pues, he fet feina aquí, he fet feina allà, vaig fer feina una multinacional, després me'n vaig anar, vaig fer feina aquí, vaig fer tal, me vaig muntar la meva empresa, etc. Però això és coses que he fet, no? Però qui és en Miquel Àngel? Si jo hagués de donar el meu currículum a una empresa, i perquè m'atri no per lo que he fet, sinó per lo que som, els currículums en general de tothom, i és que vos dedicau a temes de persones, pues ja sabeu com ets història, és relativament... O sigui, ho veig molt complicat de destriar una persona. I aquí de dins, a l'empresa, quan dic aquí de dins, sempre estic pensant en jo i la meva empresa, quan rebem currículums, és difícil destriar el que has fet de lo que ets, però mos agrada el que ets, no el que has fet. De fet, quan triam gent per lo que és, per damunt de lo que ha fet.
Però això no és complicadíssim. Saber interpretar, hi ha gent que s'ha dit en això, però per mi ha de ser molt complicat saber interpretar quan t'expliquen el que he fet, saber interpretar què ets de lo que has fet.
Sí, però jo m'imagino, i això en Rafa m'ho contarà, perquè en general, quan fas processos de selecció i cerques gent, cerques per una funció determinada. Vull un cuiner que faci parrilla, no? Llavors és que busco un parrillero, no? I allà a Infojobs o allà on sigui, busco parrillero, no? I se presenten parrilleros. I li s'examinaràs de qualque manera per saber com fan i com amplien. I això, evidentment, no ho pots destriar. Però entre dues persones que tenen el mateix perfil de parrillero, en qui m'he de quedar? I no hi ha cap, però jo, no hi ha cap punt tècnic que faci aquesta diferència. El que fa la diferència substancial, però jo, és com és aquesta persona. Quan entres de matins, en tinc molt de becaris, per exemple, a l'oficina, no? Quan un becari entra un dematí i no diu bon dia, això és un símptoma d'una persona que no estarà contractada. Perquè el primer és les persones i com se relacionen entre elles. No és la feina que fa xarxes socials, no? Pues sap manejar Instagram de conya marinera. Però després no diu bon dia en el personal, no és qualcú que s'integri un equip, no és qualcú que faciliti la feina, que en general, evidentment. Hi ha més introspectiva i més extrovertida. Però, en general, si jo hagués de triar, aquest punt a favor de persona que saludes de matí puntua molt. I supos que quan fa processos de selecció empreses que s'alluguen molt, pues, això ho han de tenir en compte, tu mos diràs més, no? Però jo ho veig així.
Bueno, Et puc fer una pregunta?
Sí, clar, sí.
No, de cap manera.
Depèn, quan sigui com s'ha d'abans, no te respondré. Però ho intentaré.
Què et fa feliç?
Buf. Això, tenim temps. Araceli. Jo me fan feliç moltes coses molt insubstancials, digue, molt petites. No me fa feliç la pau en el món. Bueno, sí, me faria feliç si existís a qualque moment. Però una hora baixa llegint un llibre me fa feliç. Un sentir pluja a l'exterior i estar quedant a casa meva me fa feliç. Un beso, una abraçada quan arriba a casa meva de la família me fa molt feliç. Tot això són coses que me fan feliç. I n'hi ha d'altres. Me fa feliç la meva empresa, me fa feliç que la VIPTA anual surti positiu. Clar que sí. Però de lo que me llevo en la vida, i això que xerràvem abans, no és l'EBITDA, no és lo més substancial. Sí. Sí, sirve de resposta.
I tant. La consciència de lo quotidiano, no? Que crec que el tipus de vida que portem no facilita això, no? I no estem per dedicar temps a aquestes històries. I, en definitiva, és el que et constitueix. Està molt clar que quan fas aquesta pregunta i tu qui ets, el que et diuen és el que fas. Penso que ho has definit molt bé. I el que intentem mirar sempre és qui ets i quins són els teus valors i a què li dones importància, no? I l'exemple del becari és extrapolable a qualsevol situació, no? Amb el sentit de que tu no contractes només per fer una tasca. Si fos per una persona que sense cap relació de res, pues, no passaria res, però estem interconnectats. Hi ha relació. És molt important. Per exemple, algú que donem molta importància amb la selecció és que sigui una bona persona. No? Amb el sentit de que, a part de que tingui el coneixement, que tingui uns bons valors, no? Que sigui capaç d'empatitzar, que sigui capaç de crear relacions positives, que respongui i que no reaccioni. És a dir, que són aquests aspectes que fan que el resultat del treball és algo més que un treball tècnic, no?
Sí, sí. Ja veig on ens duen les paraules polisèmiques, perquè jo aquí he demanat, si vos dic espina, que vos venes cap. I mirau cap a on anam. Compartint conversa avui amb en Borja Sales, amb Miquel Àngel Palleres i en Rafa Govern.
IB3 Ràdio. Jocna.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Entre avui i demà és un programa fet de paraules polisèmiques i cada divendres el que feim és conversar a partir de les quatre paraules polisèmiques que hem anat tractant durant la setmana. I la segona paraula polisèmica, la que vàrem fer dimarts, tenia, podríem dir, que aquesta música.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you.
Vinga, idò, en aquesta versió Nancy Sinatra se posa unes botes fetes per caminar. Bota és una de les paraules polisèmiques que hem triat per aquesta setmana. Borja Sales, si te dic bota, que te venes cap?
Militars.
Directament, Miquel Àngel.
Jo, bota de vi, que m'apareix molt més simpàtic que la bota militar.
Rafa?
Vota per caminar per la muntanya tranquil·lament.
Mira, mira cadascú. A veure, Borja Sales, mos has d'explicar.
És que darrerament... ho xerràvem abans. Darrerament estic molt friqui mirant tot el tema dels Estats Units amb el tema de SAIS.
No, friqui no, és que és flipant.
Sí, suposo que no friqui, vull dir que...
Sí, que t'atreu això.
I no vaig acabar plorant, però quasi... perquè veig, a part d'anar a René, que la varen matar, però que això només és una mort, i que és una mort d'una persona, però és com venen imatges totes tens de... que no són ni... Bueno, l'altre dia escoltava que no són, són gent, perdoneu, tan estúpida que no ha pogut entrar com a policia i que no són valents per ser militars. Per tant, són persones que no estan bé des cap. És de SAIS, aquesta gent. I clar, amb una impunitat fan el que volen, perquè li demanen, no pots entrar aquí, és propietat privada, i ells li diuen, i clar, van en mans, és com a... i que el seu objectiu, que la seva missió és treure gent d'enmig, llevar gent d'enmig de qualsevol manera, i això, i per això hi he vist bota, i m'he imaginat una bota que està a la bota de muntescoll d'una persona.
Sí, és impressionant, sí. Mereix moltes reflexions el que està passant en els Estats Units.
Bueno, tu has fet una introducció en el programa d'avui brillant, era per dir, senyoria, no hi ha nada más que añadir.
Gràcies.
A esto. Però és que, a veure, vivim un temps, i abans d'entrar a l'estudi amb en Rafa ho comentàvem, estamos viendo el declive de un imperio. I jo crec que és un poc així, no? No, jo no sé si el declive lo veremos nosotros en vida o no, però està clar que tot això, el que estem veient són símptomes d'algo, no? Puc entrar a un altre país sobirà i agafar el president del país i dur-me'l sense que ningú, cap organisme internacional, xiuli ni digui res, no? Per exemple, puc reclamar Groenlàndia, com puc reclamar el que vulgui, l'imperi britànic ho passat demà, perquè me dóna la gana i perquè som més fort que tu, pues, això és un bullier, és un... com se diu en castellà? Era un furt,
Bé, com un mató, no
mató, sé. Mató, sí. És a dir, és una persona que se permet anar pel món destrossant-ho tot, no? I el resto del món, pues, mos callam perquè tenim por. I quan nosaltres deim mos callam, se calla la Unió Europea, calla tothom i tal. I en el final, o sigui, la diferència amb els imperis que ha hagut, el romano o el fenicio o l'egipcio o el que tu vulguis, en el d'ara, tot i que és el mateix, perquè tot té una base econòmica sempre, però aquest és un imperi capitalista, no? I allà on poden fer mal en aquest imperi és destrossant-los el seu concepte capitalista, no? I ara no m'ho vull anar a una banda molt esquerra del panorama polític, però el que vull dir és que la manera de no fer cas o de plantar cara a un matón com en Trump no és amb vota militar, no és amb OTAN i totes aquestes coses, és no comprant Coca-Cola, no? Etcètera, no? I no compren petroli als Estats Units, i no comprar-los a ells. Ells tenen una política d'arancel màxim, lo mío primero, America first, i tal i qual. Bueno, pues, allà tu, el món és molt gran, i és el que ha dit Xina, no? Xina ha dit, no te vendo a Estats Units? Bueno, pues mira que és gran d'Àfrica, no? I ala, i tengo ocupado el mercado asiático, africano, jo diria que majoritàriament europeu, i sense fer massa renou militar, no? I no vull copar més la conversa, però jo crec que estem vivint un temps convulsos perquè deixem fer tranquil·lament una persona perquè ho destrossi tot, i en qualsevol moment això ha d'aturar.
Uf, a mi una cosa que em sorprèn... Bueno, ahir van detenir a 4 nins, un de 5 anys. El van utilitzar com a cebo per portar la família, per enganxar la família, no? És a dir, el nivell de crueltat que hi ha és inaudit, no? A mi em sorprèn la manca de reacció del Partit de Demòcrata. Com és possible? Perquè van haver-hi unes eleccions que va guanyar el Trump. Tots els... Hi ha una equiparació. Hitler va sortir d'una democràcia, eh? Vull dir, el van votar i l'objectiu va ser desmuntar el tema, no? que és el que està fent. Però no sentir la veu de l'oposició, no sentir gent que està absolutament L'altre dia llegia de que 6 de cada 10 estan en contra de la política. 6 de... No? Ara, no? Llavors, aquesta manca de reacció em sorprèn quantitat.
A lo millor és la tàctica napoleònica aquella de nunca interrumpas a tu enemigo cuando lo está cagando. A lo millor és... M'estim més no intervenir, però ja se n'avendrà ell, no? Ja la cagarà tot solet i ja caurà. No ho sé.
Vota dona de sí, i mira, aquesta vota militar que mos plantejava en Borges, jo pensava també en el fet de posar-se a les sabates de l'altre, que segurament tota aquesta gent, o sigui, hi ha una falta d'empatia, d'humanització, és a dir, hi ha una tàctica deshumanitzadora que és brutal, no te poses a les botes de l'altre, no te poses a les sabates de l'altre.
Mos passa a Europa també, eh? Estem xerrant en Trump i tal, igual, però la immigració, exactament això, som incapaços de veure... relacionar immigració con coses, no con persones. I com és possible que no tinguem empatia amb aquesta gent, no? I tot d'un això se'n va a un marc polític determinat que consiste en confrontar i consiste en enemistar-se. I jo no ho entenc. Me falta entendre què és el que està passant.
Borja, botes, com van les teves botes com a emprenedor, per cert? Les dues ben formades?
Sí, les han d'estar fermades.
Han d'estar ben fermades, eh? Perquè també em feia pensar en persones com en Borja Sales, el capdavant de la comuna de Lloret, que has de trepitjar fort, has de unes bones botes per passar un dia i un altre i un altre i un altre i mirar cap endavant.
I són moments complicats. I són moments complicats. Són moments complicats. També és vera que nosaltres dins la restauració o esdeveniments, etcètera, etcètera, són els pitjors mesos, vull dir, que cap a Nadal fins que venguis bon temps, vol dir març, abril, són moments difícils. I és vera que també nosaltres ens ha tocat viure, però ens ha tocat viure com a societat general, són moments complicats per... Els emprenedors, vull dir que tens personal en el teu càrrec, que has d'assumir uns volums econòmics més o manco alts. Jo sóc super pro impostos. No sóc d'aquesta gent que fa un discurs fàcil de... No s'han de pagar impostos? No. Només faltava que no hem de pagar impostos, eh? Vull dir, crec 100% en l'estat del benestar. Però és vera que la petita mitjana empresa viu molt, 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 molt ofegada. Però... que és d'autoexplotar-te, tirar endavant les coses. I se suposa, però se suposa, hi ha empreses que fa molts anys que estan més o menys consagrades i que ho passen malament, mateix. Vull dir que és vera que la petita i mitjana empresa... I a mi me fa replantejar molt les coses. Jo sempre he estat emprenedor, encara que no sempre he tingut empresa, però he estat autònom tot sol molts anys. I m'encanta, però és dir... És que és molt complicat. Batallar cada dia per viure,
per viure.
Però si tu ens les botes ben fermades, perquè els tempos són... Hi ha molt de fang.
Vinga, i de darrera ronda de botes, si voleu?
Bueno, no, volia continuar una miqueta... O per ensalada de bota de vi, si voleu canviar de d'això. Hi havia un refrany que deia no se pot tenir espredir gat i se bota plena o algo així, deien, no? Bueno, jo crec que bota dona alegria si mos olvidem dels militars i pensam en el vi i a lo millor pues, hauríem de, independentment de l'alcohol, no? O llevem l'alcohol d'aquí, però vull dir, a lo millor hauríem de brindar més en general i hauríem de ser una mica més... no tomar-nos-lo todo muy en serio. I crec que el vi, en general, el concepte del vi ajuda a desestressar la vida i entendre que estem aquí 5 minuts en el universo i nos ha tocado esto, pues oye, vamos a disfrutarlo.
Sí, molt d'acord, eh? Vull dir, crec que dramatitzem i ens ho agafem massa en sèrio, no? I crec que és una llàstima, no? Perquè, com tu dius, això de la vida va ràpid, no? Llavors, tenir consciència, però tenir la capacitat de posar distància. Perquè si no, és a dir, l'empatia està molt bé i és necessària, eh? Però hi ha un nivell d'empatia que és perillosa en funció de la feina que puguis fer. Els metges han de ser empàtics perquè han d'entendre, però no es poden identificar amb el patiment i amb el dolor, perquè necessiten tenir el cap, no? Llavors, aquesta qualitat... relacionada amb l'humor, relacionada amb la relativització, jo trobo que és tan important. Per què? Perquè a passar del que sigui, l'optimisme és el que et tira endavant. la il·lusió és el que et posa en marxa. Llavors, són aquestes coses que has de cuidar el teu estat d'ànim. Tu vals el que val el teu estat d'ànim, no vals més, no? I llavors, com ho cuides? No?
Jo ara me venia en escap una cançó d'un cantautor argentí que viu a Mèxic, que es diu Carlos Porcel, Nahuel, se diu. I no recordo exactament el títol de la cançó, però algo así como Mis hijos por el mundo, algo así se deia. I lo que deia és, bueno, que mis hijos por el mundo con sus ojos vayan viendo, i xerrava de les professions que podien fer, que sea lo que quiera ser, no? Però s'estribillo en el final acabava dient però que nunca se tomen esta vida muy en serio. No? I crec que això és molt important per mostrar als nostres fills, a les noves generacions. S'ha de ser conscient, s'ha de ser razonable con todo, s'ha de ser serio en determinats moments, però no nos podemos tomar esta vida demasiado en serio.
Vos pareix que invoquem el dimoni Cucarell?
Un dia de festa, una colla de lotats de joia anaven cantant i botant. Marxaven de pressa perquè feia molt de fred i no volien fer tard a missa. Dalt una teulada, el dimoni Cucarell els veu anar a missa i no ho pot consentir. Ses moles, ses ungles i s'escura bé ses dents i diu, jo entenc que aglapi un a l'altre.
Ai, aquest dimoni Cucarell, eh? En sabeu d'en Guillem de Fac, hermosa, aquesta cançó que vos recoman, perquè és un historion que dura 6 minuts, ni més ni manco, i mos repassa aquí tots els dimonis. A veure, dimoni, dimoni, Borja Sales, dimoni.
No direm Trump, perquè ja hem xerrat prou d'ell. Si el dimoni, doncs, em banya verd de Montuïri.
Sí?
Sí, sí, sí. Jo he passat una gran part de la meva vida a Montuïri i per mi és el dimoni que més poma fa. Mm? I que vull dir que més m'estim.
Com és en Banya Verda?
Assusta molt. Tu saps? Jo quan era jove vivia en Jeep, val? Líder en Jeep.
Que era un dimoni, en Jeep?
Bueno, no, ell...
un al·lot. Ah, perdona, no sé, en Jeep, val.
És germà d'un
Jeep. Val, que era en Jeep, val.
És en Jeep, val. Mm-hmm. I sabien que hi havia en Jeep allà de dins. Però que ja...
Ah, que eres que feia...
De
Banyaverda. De dimoni de Banyaverda.
Sí, quan sortien els cosies. Sí. I un xaval de 8-20 anys, vull dir, no, una criatura. Tu, quan te mira, no veus els ulls, perquè tu veus el rodó, però tu no li veus els ulls. I veus aquell... I te gira un poc això, i veus les banyes, i en la llendera... Però jo he passat por i saps que... Però... I dic, i si realment de dins després... Ja em dic... No. Dimoni en Banya Verda.
En Banya Verda. Sí, sí. Miquel Àngel.
Bueno, sí, jo pensava un poc... No coneixia en Banya Verda en particular, però sí que pensava que el dimoni que veiem a les tradicions de les illes... Pues és un personatge, no te diré que quasi entranyable, no? Però és un personatge que sempre se rondalla surt com a putejat, no? que li intenta fer coses dolentes o dolenties i sempre hi ha qualcú més bo que li guanya i tal i qual. I ho contraporava con el exorcista, no? Que dius, me cago encima del miedo que dava esto. És més que el dimoni, no? No és el personatge de ses rondalles de, són dues banyes i tal i qual. No, és una persona real, una nina, no? I que li estan succeint unes coses que, que m'he d'odar. I com l'hem vist a ses pel·lícules i en el cine, pues, evidentment, hi ha l'exorcista, però ahí hi ha una sèrie que se diu Lucifer, que en Lucifer és un tio guapo, alt, un actor escocès i tal i qual, que té una coctelería en un bar de fiesta en California, no sé bon, ¿no? Y bueno, pues es el regente del local y toca el piano y vivo a dalt del local y tal y cual, pues ha escapat de l'infern, ¿no? Y es un tío que acaba simpàtic y al final acaba haciéndose medio bueno. Y dius, no, pues es dimoni, es la encarnación de lo malo. Y, pero bueno, això supos que passa en el cine i a Netflix.
Jo el que em pregunto és què és el que fa que els pobles, que la tradició... hagi agafat aquest personatge. Perquè és un personatge dolent, però que al mateix temps, penso, que té un punt de transgressió. Vull dir que et fa pensar, o és l'altra cara, no? Però que és, Què és el que explicaria que els pobles estiguin encantats en passar por?
Ara que s'arriben de Xina, també passen a Xina. Perquè algo que t'ho fa passar malament... O sigui, per què poses l'exorcista a un cine i les sales s'omplen, no? Què ganes tens de passar-lo mal? I jo tampoc ho entenc. El que passa és que, pensant més en la part antropològica o de tradició, jo crec que és com... Necessitam qualque figura, física o no, que concentre tot l'acte de maldat, tot lo malo, però després poder-li una maceta, no? I crec que sempre hem necessitat aquesta figura on focalitzar tot lo dolent, igual que tenim Déu per tot lo contrari, no? Per personificar tot lo bo que hi ha a l'univers, no? Pues crec que és necessari per això.
Jo crec que passar por, perquè hi ha una part d'excitació. I tu t'enfrontes davant sa por, tu vols passar... Tu és que vas a tocar-li espicarola al dimoni perquè te vengui darrere i te pegui una manta. I tu vols fer més via que ell perquè no te pegui sa manta i després... Oh! I després crec que realment el dimoni és com una figura màgica. És com el dimoni en part dolenta, però també és la part de bruixot. Que, vull dir que com és un de doble fil, no? Pots ser la part de dolenta de passar por i pots ser la part màgica de com eres bruixot, que... perquè realment Escocies era com una dansa de la fertilitat i precristiana, per tant, postcristià, el que fèiem és que aquell bruixot que devia... per pòcimes, bruixot que devia els esperits o la fertilitat en si... l'agafam i el posam com ara tu seràs dimoni i seràs dolent de la pel·lícula. Crec que hi ha aquestes dues parts.
I que la gent, pel que ens han contat el dia que vàrem fer la paraula dimonis, programa, també té l'oportunitat de sortir en el carrer, d'agafar el carrer, és un moment de rebeldia, els carrers són nostres,
no? La calle
és
tuya.
Clar, és un poc això. I de fet, amb els temps, han anat agafant un paper... fins i tot de controlar el públic, que no passi res, que tothom estigui en el seu puesto, en el seu lloc. Amb els nins juguen, vull dir, també han canviat un poquet les maneres, segurament. Ja no fan tanta por com li feien en Borja, perquè els nins, el que ens han contat és que les esperen. I els dimonis van a les escoles, en els instituts, a les residències, en els comerços, i la gent les espera. Clar, i vàrem parlar també amb una persona que ha estat Sant Antoni i ara fa del dimoni. Té clar quin paper li agrada més. Té claríssim quin paper li agrada més a sa poble en aquest cas.
Jo crec que aquesta excitació és una realitat. Jo estic més o menys relacionat amb Cine Ciutat, i Cine Ciutat, que ja sabeu que fem, passem pel·lícules d'autor i aquestes històries, i els joves no venen. I no venen perquè veuen dos tipus de pel·lícules, superhéroes i pel·lícules de por, de terror. No? I nosaltres no passem aquestes pel·lícules, no? I que és, llavors la pregunta torna a ser, és aquesta excitació, aquest sapiguer de que vas a passar por, que és una disfrutada, no? Som contradictoris. Ja està bé.
Molt bé, idò, aquí tenim aquesta conversa avui amb en Borja Sales, amb Miquel Àngel Palleres i en Rafa Governa. I res, mos queda la darrera paraula abans de la radionovel·la, per cert.
IB3 Ràdio és servei públic. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Basc.
Així seguim amb so, la música coral de la capella mallorquina. Compartim xerrada amb en Borja Sales, amb Miquel Àngel Palleres i en Rafa Governa. Coral, a la darrera paraula. Rafa, coral, què t'inspira?
Harmonia. Penso que has escollit molt bé aquesta peça, no? Harmonia amb la veu, harmonia amb la vida, harmonia... que és aquesta connexió, no?, que hi ha.
Miquel Àngel?
Jo, s'animal, perquè el coral no és una planta, és un animal.
Vàrem entrevistar un investigador de l'Institut Oceanogràfic especialitzat en corals i a mi se m'ha escapat la planta i m'ha dit, un moment, és un animal.
Sí, sí. Dic,
sí, sí, tens raó. Així, primer, a mi se m'ha escapat planta, perquè visualment és com una planta, no?
Perquè pareix que no se mouen, i, però és que pareix una planta, és un animal, però pareix també un mineral. I jo recordo, això és un record, simplement, no? La primera vegada que vaig anar a l'Espelmador de Formentera, a la platja, hi havia com una, tota una rendeta molt fina, molt fina, molt fina, de Montserena, de color vermell. Això què és? Perquè no ho he vist mai a Mallorca. I això és coral, no? Coral que s'ha ido limando i ha ido acabando i acaba en la playa, no? Que no sé si a dia d'avui en tant de turisme queda coral.
Sí, i m'ho has de permetre perquè jo li vaig demanar fora micro a l'investigador, li vaig posar aquest exemple i m'ha dit que eren borgònies. No és exactament coral.
Ah, jo...
Sí, sí.
Està enganyant molts anys.
Però, escolta, que per això ja s'ha de fer periodisme d'investigació.
No enganyi, que no
digui
la
veritat. Hemos sido engañados. Bueno, no passa
res. Però està bé, perquè m'ho serveix també per dir i recordar que la mà de Balears, la mà mediterrània, és la cuna, el lloc on habita el coral vermell. Mm-hmm. Eh? Coral, Borja?
Jo, coral, que penso en teatre. Com quan una obra és molt coral. I penso, quan era jove que vivia a Barcelona i me dedicava de qualque manera en el teatre, Sopar en batalla era una obra d'en Jordi Casanovas que era una obra coral, perquè eren set actors, actors i actrius, i no hi havia protagonisme, i se me va quedar, bueno, se me va quedar, d'aquí me ve un coral, una obra coral, i quan vaig veure coral vaig dir tot d'una... teatre i aquesta obra de teatre.
Bé, m'encanta perquè sé que heu escoltat el programa, o no, perquè ara...
Però jo el que contava és fora de micro...
Sí, tens
no,
raó, era fora de micro, era fora de micro. Però m'encanta perquè heu agafat les tres potes del programa que varen dedicar a coral. La part vocal, la part musical, varen xerrar amb els directors a Capella Mallorquina, la part coral de l'animal, i varen xerrar amb aquest investigador, i la part teatral, que hem xerrat amb una gran actriu, que és Naina Frau, 80 anys té aquesta dona incombustible, i deia que les actuacions corals són les que més li agraden, però que també eren les més complicades, no? Eren molt difícils de fer. I aquesta part d'harmonia que deies, Rafa, crec que també és molt hermosa. En el fons, aquesta harmonia està present a tot, perquè també aquests hàbitats coralígens, no només és el coral, és tot el que hi ha en el voltant, i quin equilibri més feble, no?, sí. I més delicat.
Jo crec que hi ha una metaharmonia. Hi ha un pensament que a mi m'agrada molt, i és constatar de que només hi ha una vida. Només una, eh? Tant en el món vegetal com a l'animal, vull dir, que funciona igual. És a dir, que hi ha com una interconnexió, i crec que estem trencant aquesta harmonia. Vull dir, aquesta harmonia amb la natura, aquesta harmonia amb la societat, però crec que és un nexe d'unió. L'harmonia no s'apacigua, no? Ens calma. I penso que fa falta més, no? Vull dir que...
Jo pensava en això i pensava, que no sé si és una secció del diccionari o no, però quan penses en coral i penses en algo que és positiu, o sigui, no és símptoma de res negatiu, no? Que requiere coordinació, és a dir, quan hay coral significa que hay muchos, o unos cuantos, y que están todos trabajando en conseguir un objetivo común positivo, no? I duent-lo en el terreny de l'empresa o de les pimes que xeràvem abans i demés, que important és que l'equip de feina que fa feina en tu sigui, o tu també formes part d'aquesta coral. I no se diu coral. Mira que se diuen persones i recursos humans i tota aquesta història, però no se diu el departamento coral, no? Pues a lo millor vamos a reivindicar aquí el departamento coral, per exemple.
Bona idea.
M'agrada. Voleu afegir alguna cosa més? Feim darrera ronda, Borja?
Me quedo simpàtic.
Sense paraules, directament.
Fas molt de gust d'escoltar.
Miquel Àngel.
Ara pensava, és anecdòtic, però fa uns anys, no fa molts anys, el color Pantone de l'any, que segur que hi ha una empresa que diu Pantone, que cada any treu un color que diu, este serà el color de l'any, no sé per què, no sé qui hi ha darrere i no sé quins interessos tenen. Però fa pues, 5 o 6 anys el color va ser color coral. I nosaltres vam fer una revista que duia aquest color i de més.
És com vermell.
És com un rosita...
Sí, entre rosa i vermell, sí.
Estàs xerrant amb un home que veu mig dotzena de colors, eh? O sigui, sí. Si vols veure de 100 milions de colors... No, però que vull dir, una dona te dirà que coral és un color...
És home.
Ah, val, és el gènere.
Sí, és el gènere.
I, efectivament, los del arco iris i a duras penas, no? I clar, després te diuen el color melocotón i el color de coses que se comen, saps? O coses així, pues hay un color coral. Pues bueno, yo de pues es rosita, no? Per entendre-me. Bueno, però no, és color coral, perquè sí. Si no...
És es que me l'he imaginat vermell i no sabia que existigués un color.
No, perquè és vermell, no és coral.
Sí, però és vermell, però posa-li un poc...
Més suau.
Sí, posa-li un poquet de blanc, ves baixant, però...
Jo pensava que seria més... M'ha vengut...
No, més suau.
Més granate.
Que pot ser té a veure amb el coral vermell, que tingui aquest color, pot saber d'aquí?
Li pots cercar moltes definicions, però quan te dicen blanco roto, diu, ja me lo he perdido todo, ya. Es roto, porque se ha roto el blanco, ¿qué ha hecho? ¿No? Bueno, no ho sé, i el coral, pues bueno. Pues...
Tu ja saps que no tot és blanc i negre, que entre un i l'altre hi ha moltes
variacions. Però roto, pobrecillo, ¿qué le ha pasado?
Rafa, com acabam?
Acabem ressaltant la potència de la conversa. Jo crec que aquesta harmonia, una de les formes que té d'arribar és a partir de la conversa, no? Tindríem que conversar molt, molt més, no? Molt més.
Conversem. Nosaltres vos ho posem fàcil per conversar a la ràdio pública i, a més, és que podeu escoltar aquesta conversa una vegada i una altra, si voleu, a través de l'aplicació i de servei a la carta d'IV3 Ràdio. Borja Sales, Miquel Àngel Palleres, Rafa Governa, mil gràcies.
Anna, tu.
Gràcies a tu.
Adéu.
I a vosaltres.
Ara comença Entre avui i demà, la radionovel·la. Una història per capítols escrita a partir de les quatre paraules polisèmiques de la setmana.
Capítol de nou. L'espina. Eren les 9:50 del dematí. En Ramon, en Bep i jo eren davant l'ordinador de Càmiva. En 10 minuts, 6 membres del comitè de la UNESCO decidirien el futur de 800 anys d'història.
Recordeu, primer present Josh Cass, després tu, Núria, 5 minuts. I finalment, en Ramon mostrarà el dossier fotogràfic. I una cosa important, res de mencionar Argos o Phoenix. Si els anomenam, poden bloquejar-ho tot amb recursos legals.
A les 10 en punt, la pantalla es va dividir en 6 finestres. 6 membres de 6 països.
Bon dia, sóc la doctora Alice Moreau, presidenta del comitè. Represent França. Podem començar?
Bon dia, doctora Moreau. Som en Josep Begú, advocat especialitzat en patrimoni marítim de les Illes Balears. Gràcies per atendre'ns amb aquesta urgència.
El comitè ha rebut el vostre dossier. És impressionant, però inusual. Un particular sol·licitant una moratòria de protecció immediata?
El protocol de 1993, que jo mateix vaig ajudar a redactar, ho permet, si es demostra risc imminent. I creiem haver-ho demostrat.
Hi, sóc el doctor Tanaka, del Japó. Mostren coordenades d'un derelicte del 1276, que conté la corona del rei Jaume I. Si això és cert, és un descobriment històric majúscul.
És cert, doctor Tanaka, i per això mateix està en perill. Sabem que empreses privades mobilitzen vaixells cap aquí ara mateix.
Som el doctor Weber, d'Alemanya. El vostre dossier menciona risc imminent, però no identifica cap empresa concreta. Com verificarem que aquest risc és real?
Doctor Weber, si anomenéssim empreses concretes, bloquejarien el procediment, però el comitè pot actuar preventivament sense identificar cap actor. Aquesta coral de veus empresarials no pot silenciar la protecció del patrimoni.
Doctora Santos, Brasil, vostès demanen una moratòria sense proves concretes.
Doctora Santos, el protocol no exigeix identificar actors concrets, només exigeix demostrar risc real i imminent. I ho feim amb fotografies submarines.
Necessitem entendre per què aquest patrimoni és tan important. Senyora Sastre, pot explicar-nos la història?
El meu avi es deia Tomeu Sastre. Va morir fa 4 mesos. Em va deixar cartes, quadres antics i documents del Tractat de París de 1898. Vas descobrir que formava part d'una xarxa secreta fundada per en Ramon Llull al segle XIII. Durant 800 anys, generacions de famílies balears han protegit en secret la informació que han trobat sobre derelictes navals. Els han catalogat, fotografiat, documentat, esperant el moment adequat per protegir-los legalment.
800 anys? Això és extraordinari!
El meu avi va trobar documents que demostraven que els Estats Units tenien drets d'expoliació segons el Tractat de París, però aquests drets varen caducar el 1998. Aquesta espina clavada al cor de les Balears finalment es va treure quan els drets varen expirar. I quan va morir, em va deixar les pistes perquè jo completés la seva missió. Ara, tenim més de 100 derelictes documentats, gairebé 2 mil·lennis d'història submergida, i empreses privades estan de camí amb vaixells per expoliar-ho tot abans que puguem protegir-ho.
Ens demana que protegim 100 derelictes sense mostrar-nos totes les coordenades?
Sí, doctora Santos. Si les mostràssim, es podrien filtrar. No obstant, us podem donar un exemple. La Galera Reial de Jaume I. Això demostrarà que existeix i que han d'actuar ara.
Ara comparteixo el dossier fotogràfic. Veuran la corona, l'espasa d'investidura i el segell reial gravat al casc.
Això és autèntic. La corona té la forma exacta de les descripcions del segle XIII.
Si aquesta galera conté els símbols de poda del rei Jaume I, és un dels descobriments més importants del segle. Senyor Begú, quin és el vostre pla?
Que la UNESCO apliqui la moratòria de protecció immediata, prohibició total d'activitat comercial i multa de fins a 50 milions d'euros per a qui la violi. I després, declaració del Mar Balear com a patrimoni de la humanitat.
Doctora Medina, Espanya. Com a representant espanyola, estic orgullosa d'aquest descobriment. Però esteu demanant que la UNESCO actuï sense que el govern espanyol hagi participat.
Doctora Medina, el protocol d'emergència ho permet, perquè els governs no actuen prou ràpid. Si s'aprova, el govern espanyol serà informat immediatament per part de la UNESCO i per nosaltres mateixos.
Robert Harrison, Estats Units. Aquest article 47 bis, els drets americans van caducar legalment?
Sí, senyor Harrison. L'article és el dossier pàgina 28. Varen expirar el 1998.
És legítim, però estem protegint un patrimoni que podria tenir valor per a empreses americanes.
Senyor Harrison, aquests tresors no tenen valor econòmic. Tenen valor històric. La memòria no es ven, com bé sap, aquesta comissió de la qual vostè forma part.
Propos que passem a votació. La moratòria requereix 5 vots de 6. Brasil?
Brasil vota a favor.
Espanya?
Espanya vota a favor.
Estats Units?
Estats Units vota en contra.
França vota a favor. Alemanya?
Alemanya vota a favor.
Japó?
Japó vota a favor. 800 anys de protecció mereixen el nostre respecte.
Amb 5 vots a favor i un en contra, la moratòria de protecció immediata queda aprovada. Entrarà en vigor en 72 hores. Els governs i les empreses seran notificats.
Gràcies, doctora Moró. Gràcies a tots.
El seu avi estaria orgullós.
Ho hem aconseguit! Ho hem aconseguit!
5-1!
800 anys esperant aquest moment.
Ens vàrem abraçar els tres. En Ramon em va aixecar en pes. En Bep tenia els ulls humits.
Bep, on tens el cava? Per en Tomeu Sastre.
En 72 hores, cap empresa podrà tocar aquests delictes.
Tornem a la realitat. Phoenix i Argos arriben abans. 40 hores.
Però no tenen les coordenades. Cercaran a cegues.
Mireu, la trampa funciona. Argos mobilitza cap a les coordenades falses.
I Phoenix?
És al sud d'Eivissa, buscant en una zona equivocada.
L'avi teu va saber que algun dia qualcú posaria la bota al coll d'aquests pirates.
Un moment, missatge d'en Bernat. Diu, sortireu i hora baixa cap a les coordenades.
L'haurien de cridar.
No, Argos podria saber que els enganyem. És millor que arribin al derelicte fals sense cap més informació. Es posaran com un dimoni. Hem guanyat la batalla més important.
Però la guerra no ha acabat.
No, però jo ara necessito una dutxa i descansar una mica. Vaig cap a casa meva. Ens veiem demà.
Entre avui i demà és una producció de The Acorde Agency per IB3 Ràdio. Divendres que ve, a la mateixa hora, veurem com Argos cau a la trampa i si Fènix descobreix la veritat. Aina Serres, Núria Sastre, en Xavier Pasquet, en Ramon Vilaseca, en Pau Villalonga, en Beb Begú, Aina Scales ha fet de la doctora Elisée Mugó, de França, el doctor Tanaka de Japó, Antoni Ribas, en Joan Sastre ha fet del doctor Weber, alemany, Lilian Goberna, de la doctora Medina, representant espanyola, Jaume Gelabert, de Robert Harrison, representant nord-americà, i Mònica Said, de la doctora Santos, del Brasil. Gràcies a tots per haver participat en aquesta radionovel·la d'avui, en aquest nou capítol on hem integrat les paraules espina, bota, dimoni i coral.